Ens agradi o no, aquesta sensació que descriu el president com a reacció a la llei del només si així existeix. És a dir, hi ha una classe mitjana d'homes...
Acabem, ja va.
Hi ha una classe mitjana d'homes, i això no m'estic dient que tinguin raó, que s'està sentint atacada en la seva primacia cultural, i això està sent un factor, per mi, electoral importantíssim. Vaja, i ho veiem tots en converses de cafè i en dinars. És a dir, hi ha molts homes que ens diuen això ha anat massa lluny.
Puede que tenga razón. Yo lo que te simplemente pongo encima de la mesa. Feijóo va a las entrevistas y repite sistema de derogar el sanchismo. ¿Cuál es el objetivo que se le está poniendo ante los ojos y ante su cerebro al votante de izquierdas para ir a votar el 23J? ¿Cuál es?
Salvar a Sánchez en cualquier caso.
Pero claro, ni siquiera eso.
Sí, claro.
Ya, pero es que ni siquiera eso se está poniendo encima de la mesa. Ni siquiera es, porque si aún fuera eso, bueno, pues es un objetivo, te puede gustar más, pero es un objetivo claro, hay que salvar a Sánchez. Pero es que ni siquiera es, ¿por qué nos gusta tanto Zapatero? Porque tú lo ves y dices, coño, hay una razón para ir a votar el 23J.
Pues que és molt fàcil, Anton. Fa 4 anys Sánchez tenia el control del relat, que era contra el pacte de Colón, jo. I en aquests moments el control del relat i l'iniciativa la té el PP, com tu molt bé dius, derogar el sanchismo, sí. I ell no tot té res que oferir.
Són les 11 i un minut. Pere Maria, què?
Talant.
Tot té.
A veure, la pregunta és si estic en perfecte estat de revista.
No, has estat perfecte estat de revista. Fet una cosa que m'ha sorprès molt avui a l'entrevista.
Ai.
Molt. Que és que perds el respecte institucional.
Sí, no. És veritat. Sí, no ha estat, no estat a l'alçada.
No
ha estat a l'alçada.
Perquè li parles de tu.
Ah, sí, perdó, m'ha sortit el tu, tens raó.
No ha estat l'únic, eh?
No, m'ha sortit el tu.
Qui més?
Sí, sí.
Aquí el senyor Bernat de Déu també.
Sí.
Hi ha un xivisme.
Per què?
Sí, de tu també?
Sí,
jo sempre parlo de tu.
Escolteu,
això de parlar de vostè com a significació és una hortarada. La gestualitat del Pere no estava... El porte.
No, i ahir que ha matat...
Però
explico perquè
però, escolta, això s'ha d'acabar. El tu, parlar... Abans, respectuosament, en català es parlava de vos.
Correcte.
I ara alguns entrevistadors, per exemple, el Graset ho fa,
diguéssim.
Això que perquè parlis de tu siguis menys respectuós és una autèntica xorrada. A part, el vostè en català és llet.
No, i a més...
Les terminacions verbals...
Hi ha una cosa, jo crec que no hem de perdre el respecte institucional. Alcalde i tal. Hi ha un problema, que és que quan es tanca el micròfon li parlo de tu. La qual cosa hi ha una cosa que...
Però tu, senyor director, sempre que ve el president de la Generalitat a aquest programa, fas una cosa.
Em poso corbata.
Això també és una
cosa que, en segons quins casos, ja veig que, per exemple, ahir el Pedro Sánchez andava sense corbata amb l'Alcina. També t'ho he de dir.
Però és el que li toca.
Bueno,
de fet, també amb les temperatures que hi ha actualment...
Que també un altre dia hauríem de parlar de... de les entrevistes. Però això és una altra cosa que no parlem.
Sí, per favor. Ja que se m'ha qualificat.
Un segon.
Yo quiero empezar una entrevista algún día diciendo, usted cuando se mira al espejo...
¿Cómo se siente?
Solo hacía Pedro Ruiz.
¿Qué siente? ¿A qué huelen las nubes, presidente? Jo només vull dir una cosa, que he començat amb vostè i no sé per què he passat el tu. Bueno, perquè per un excés de confiança o perquè sigui, però jo crec que els polítics, en exposició pública... i en un tipus de programa com aquest se'ls ha de tractar tots de vostè. Fins i tot per marcar una distància entre el periodista i el polític. Que no sembla que hi hagi el col·lega. El problema és que hi ha hagut un moment que, bueno, que ens coneixem de tota la vida, ens hem vist mil vegades, tal, ens parlem de tu tots plegats, però
por
no
eso,
hi ha hagut voluntat
Jordi,
de falta.
Por eso, don Jordi, un servidor, siempre el don y el usted.
Sí, el don, sí, el don tan madrileño.
Don Jaume. A més, que li va dient... Sí, m'ha sortit Jaume. En fi.
Endavant.
A RAC1 en aquests moments.
Ja podeu començar.
Avui ha vingut el proper alcalde de Barcelona, a RAC1, o estic equivocat? Vull dir, el del 2027, no cal que contesteu.
Qui és?
Cony, el Colboni, que ha vingut aquí.
Ah.
I el veig alcalde el 27.
Ostres.
Jo m'he endut aquesta inversió, i sense votacions estranyes aquesta vegada. Guardeu aquesta gravació i en parlem d'aquí 4 anys. Com deia, ha vingut en Jaume Collboni, vestit d'alcalde, preparat amb papers, tot de papers per aquí, cola zero, com Miquel Iceta, que el Miquel Iceta sempre acaba una entrevista, pren una cola zero, i s'ha tret el rellotge, l'ha deixat aquí damunt la taula. No passa amb el mòbil, que el deixa encès durant la nit. Sóc l'alcalde, senyor Basté. Per tant, deixo el mòbil encès. Bé, de fet, l'ha deixat encès aquí.
Exacte.
Li ha trucat un senyor en directe, efectivament. Els deures fets, la ciutat al cap, resposta pràcticament per tot. Notícia, la Rambla, en lloc de 6 anys, tocant la pera als veïns de la zona, en 3 anys ho arreglarem. I ha vingut amb la factura de la Generalitat a punt, eh? Miri, senyor Aragonès, aquí tenim 340 milions d'euros que estaven pactats als pressupostos. Faci el favor de... de treure la pasta. L'únic que potser no estava del tot preparat és el moment del que va dir a l'entrevista, de si van vaig a l'oposició, que ha fet un don de dijo, digo, 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 que no ha acabat de quedar del tot bé. Per cert, Basté, hom diu que tinc una certa fixació amb la Via Augusta, però l'havies preguntat tu. Jo anava rebent missatges, tio, pregunta-li, no sé què. Basté li ha preguntat i ha dit que ho reavaluarà. I aquí s'ha produït un dels moments còmics de l'entrevista. Què vol dir revaluar? Bueno, vol dir això, revaluar. Doncs pues vinga, que ho vagi revaluant. Per cert, un secret sobre aquest tema. El Collboni, l'alcalde Collboni, al marxar, diu, jo tenia la resposta aquí amb els papers, però no la trobava. I la Isabel fa, pum, la tens aquí. No sé com, la Isabel. L'Isabel García Pagán, eh?
Jo m'emportaré...
No sé si espies els papers dels convidats.
Evidentment, si m'es posa sobre la taula.
Bueno, oh!
Evidentment és per això que faig jo, els periodistes fem aquesta cosa.
Pues 5 punts més al carrer de Tertulià. Sobre els altres temes que hem parlat, hem fet una relectura de Clinton a través de Bernat de Déu sobre Pedro Sánchez. No és l'economia, estúpid. Prepareu-vos pel 23. L'aire és un xivato. Senyoreta, López està fent dues preguntes, eh? Hi ha hagut aquest moment, eh?
De fora sí. Vingueren.
Però ara us heu xivat tots.
Jo no sé si treu-li punts. Amb ell per xivato, el López per haver intentat fer dues preguntes, el Basté per no haver evitat...
Ara.
No, traiem res a ningú, ja està. Saltem de tema.
Venga. López. Bueno, yo por ceder mi turno no tengo puntos.
Te sumo 10. Tienes razón. Muy bien. Muy maco y muy gallego.
Muy maco.
Bueno, llavors... López... ja està.
Sí.
Ah, sí, t'has de treure 100 punts, López. 100 punts t'has de treure tu.
100.
Aviam, hi ha hagut diversos moments que ell i l'Anton es discutien, però com que no portaves els auriculars posats...
No, és que s'escoltava perfectament.
Bueno, hace porta... 500 anys que estaven haciendo ràdio i passava això.
Només hi ha dos persones en tota la de dilluns a divendres que no es posen mai als auriculars.
Folk.
Un és Joan López Alegre i l'altre és Ernest Folk.
Efectivament.
Una abraçada per l'Ernest Folk.
Allà on sigui, eh? Allà on es trobi.
Allà on sigui.
Esperem que estigui de cos present i a 37 graus de temperatura. Bé, acabem amb dues coses. Al final xistós, que encara no hem entès molt bé què ha passat, entre Basté i Collboni, tu li has dit, alcalde, cuidi'm la ciutat. I ell de contestat, jo l'estimo tant, mirant-te els ulls. Llavors, hi ha hagut un moment que...
Noves masculinitats, també.
Això sí que... És que va passar un dia... No, cal que el tiris. Explica'm com va anar això. Toni Comín.
Sí.
I jo estava... Hi havia el director del Segre. I llavors jo li... Entra Comín i li dic, l'admiro. I...
Correal, mític.
I l'admiro. I es pensava que anava pel... No, és que no sé exactament com va
anar. Director del Segre.
Pel director del Segre.
Ah, sí, va dir, sí, el Correal.
Bueno, el Segre diu, bueno...
Vostè també.
Fem un bon diari, però tampoc n'hi ha per tant com perquè m'admiri.
L'admiro.
Bueno, en tot cas, cuidi, ens estimem tots. Que el senyor del diàleg ho busqui, si arribarà una mica. I finalment, don Anton, sobre la ridiculez de la campanya de Pedro Sánchez. ¿De verdad que el plan es Nadia Calviño y nos vamos al hormiguero? ¿Qué puede salir mal?
Això no he parlat de tu, perquè t'hauria dit t'estimo, no l'estimo.
Ah, clar.
I no hi hauria hagut confusió. Tam, tam. Ui, tanta la música.
Sí, música nova.
Música nova, perquè avui parlarem de...
De la Lliga, perquè avui ja pots gaudir del sisè capítol de Juego Directo, amb continguts molt interessants sobre la Lliga i alguns dels seus protagonistes. En aquest episodi es posa el focus en els problemes de salut mental. L'actual futbolista del Granada Club de Futbol, Sergio Ruiz, i la model, actriu i escriptora Beatriz Fernández parlen d'ansietat, tristesa i benestar emocional. Dos testimonis per normalitzar les converses sobre la salut mental. No et perdis la microsèrie Juego Directo, la pots trobar en format escrit, vídeo i podcast a les webs i aplicacions de La Vanguardia i Mundo Deportivo.
Aquí són les 11 i 9 minuts i amb aquesta la fresca aquí ho deixarem, aquesta tertúlia d'aquí uns mesos. Havia de venir la meva Baltasar, però està malalta, tu, per parlar de Boulder. I parlem d'una altra cosa, perquè aquí tenim no plans bé, no. I sé, i escolta'm, i si cal pugem per les parets, entre altres coses perquè parlem de Spider-Man i d'aquesta pel·lícula.
Quines ganes que tinc de veure-la.
Bueno, tothom diu que és meravellosa, aquesta dels dibuixos animats. Diu que és tothom d'animació. Què et passa, Pere Mas?
Jo estic, perdona, estic esperant l'Indiana Jones, que és d'aquí 15 dies.
Sí, a l'Indiana Jones.
També hi anirem.
Ja, a les 10 del matí, para de fer el programa i anem a veure l'Indiana Jones. No teniu moltes ganes de veure'l?
Més a les Spider-Man.
Jo és que això de recordar que la, perdó, la meva mare, en 10 anys més, s'ha mort, que Indiana Jones que va a cavall i penses...
Tu passaràs teta, Basté. Bueno, passaràs pomba.
Bueno, no, jo és que jo, de debò, jo ja no m'ho passo bé amb res.
Bueno, jo sí, no fotis, doncs. A mi també em passa el mateix.
Jo ja no m'ho passo bé amb res.
Sobretot amb el que abans ens passàvem bé, ara ja dius, ai, no, no.
Gràcies, Bernat, adéu.
L'estimo. Jo també l'estimo, vostè.
Us
estimo molt.
Don Anton Losada, bons dies.
Don Jordi, bons dies.
En Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc? Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc? El perquè de tot plegat.
RAC 1.
Viatges d'anada a les Balears. I ho sentim molt, també de tornada. Cotxe, bicicleta, família, mascotes. L'estiu viatge a GNB. Sortides des de Barcelona i València fins a Mallorca, Menorca i a Eivissa. Reserva a gnb.com o a la teva agència de viatges.
El més nou d'Apple és a punt d'arribar a Barcelona. Un espai totalment renovat i espectacular en el que veure i provar tots els productes d'Apple. Gran inauguració de la nova Catwin Apple Premium Partner al carrer Muntaner 334. Hi haurà sortejos, regals i més sorpreses. T'esperem aquest dijous 22 a les 7 de la tarda.
Cap Roig Festival presenta Nora Jones, Mika, Stay Homes, Damien Rice, Sílvia Pérez Cruz, Luz Casal i molts artistes més en concert.
Del 14 de juliol al 19 d'agost, Cap Roig Festival. L'has de viure. Compra les entrades a caproigfestival.com.
Tot a Ànec Blau ho tens tot. Totes les teves botigues favorites. Tot l'any pàrquing gratuït. Tot l'oci. Tota la restauració. Tot el cinema prèmium. I tot ho tens obert també el 24 de juny. Perquè a Ànec Blau ho tens tot. Tot!
Pots reformar o pots fer el teu projecte amb Fontgas. 35 anys de servei, distribuint materials per a instal·lacions, reformes, climatització, sanitaris i molt més per a casa teva o per al teu negoci. Vine a les nostres 6 botigues Fontgas de Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers i Sant Celoni. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes. Fontgas.
Després de 40 anys, a Masterpiel ens hem traslladat provisionalment a Via Augusta 128, a prop de la plaça Molina. I seguim amb liquidació de restes d'estocs i presentem part de la nova col·lecció de sofàs i butaques amb nous dissenys, conforts i acabats. T'hi esperem.
Recordeu la nova ubicació de Masterpiel a Via Augusta 128. També ens trobareu a Compte Urgell 41 i a masterpiel.com.
Preparats per la revetlla de Sant Joan?
Gaudiu de la nit més màgica de l'any amb el més bo i millor d'aquesta celebració.
Una gran varietat de coques que elaboren els nostres flaquers i flaqueres perquè no faltin a cap taula.
Encarregueu i compreu les tradicionals coques de Sant Joan a la vostra fleca de confiança.
És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
Aquest Sant Joan serà la treca. Descobreix els nostres famosos lots amb coets, fons, bombetes, bengales i molt més productes a un preu increïble. També tenim productes de baixa sonoritat perquè tota la família gaudeixi d'una revetlla plena d'alegria i color. La treca té moltíssimes casetes arreu de Catalunya. Troba la teva més propera a latreca.cat.
Es pensaven que s'havia acabat. Estaven molt equivocats.
No pot ser.
És una broma, no?
Dos què?
Escape Room 2. A partir del 5 de desembre al Teatre Condal. Entrades ja a la venda.
Quina mala llet.
Tinc 75 anys. Gràcies al meu pis i la renda vitalícia, cada mes tinc un ingrés extra de 1.040 euros per seguir fent tot allò que m'agrada. Si voleu fer com jo, truqueu al 93 415 2299. 93 415 2299.
Gestió Vitalici Vivenda. Els de casa. Els de sempre.
Arriba una nova temporada al Teatre Lliure. Un brugit col·lectiu encapçalat per la nostra ciutat, de Thornton Wilde, dirigida per Ferran Utzet. Fales, de Baró d'Ebel. Macbeth, de Shakespeare, dirigit pel talentós Pau Carrió. L'imperatiu categòric de Victoria Spunberg o Ifigènia d'Eurípides, dirigit per Alicia Gorina, entre d'altres.
Viu la temporada 23-24 del Teatre Lliure com mai. Festa ja un abonament a teatrelliure.com i gaudeix de les millors entrades.
RAC 1. Tots som 1.
Caigut, intoxicada, deprimit, amputat, estressada, sufocat, cremada. A Catalunya cada dia es produeixen centenars d'accidents de treball i encara hi ha persones que moren a la feina. Molts d'aquests accidents es poden prevenir. Contra la sinistralitat laboral, preparades, previngudes, segures. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Aquesta setmana es preveu que sigui assolellada tot el país amb un augment generalitzat dels descomptes en ulleres de sol?
Vine al Sunny Days de General Òptica i trobaràs les teves ulleres de sol preferides al 50%. Només fins al 21 de juny. Aprofita-ho. General Òptica, la teva mirada ets tu.
A Abacus tenim tot el que necessites per l'estiu. Pilotes, raquetes, estels, ruixadors, patinets, jocs de viatge i també quaderns de vacances i llibres de text. Acumula 100 euros en compres a Abacus i emporta't unes bambes Múnich per només 10 euros. Fins al 31 de juny. T'ho expliquem tot a les nostres botigues o al web. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Imagina poder compensar el 100% dels excedents de les plaques solars amb la millor bateria virtual. Descobreix com estalviar a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Todos los superhéroes tienen un gran poder en sus manos. Unos usan un martillo, otros un escudo. Y ahora tú también puedes tener el más potente de todos.
Samsung lanza la aspiradora más potente del mercado para acabar con toda la suciedad. Conoce todos los modelos, ahora con descuentos de hasta un 15% y una batería de regalo. Condiciones en tienda y samsung.com.
Els teus gestos èpics inspiren Zurich Assegurances per ser millors. Per això, amb la teva nova assegurança de la llar, participa i guanya 12.000 euros i digues adéu al teu lloguer o hipoteca durant un any. Consulta les condicions a Zurich.es i fem-ho èpic. Zurich.
L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac, se'm va trencar el vidre. Buah, no vegis quin xof. Però saps què? Vaig fer clic a CrystalBox.es i pum, en un pim-pam, ja. Un flash. Crystal Crack?
CrystalBox!
Arregla els vidres del teu cotxe en un plis.
La piràmide de Chichen Itza té 365 graons, igual que els dies del calendari maia.
T'ho explico perquè si t'allotges al Resort Secrets Moixí Playa del Carmen amb spa, piscina infinita, restaurants impressionants i tot inclòs, doncs potser decideixes quedar-te a l'hotel i t'ho perds. Però esclar, tindria sentit. És això, estar de vacances amb New Blue i Nautalia Viatges.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten...
Tarragó!
Castells a RAC1 a la Diada de Sant Joan en directe des de Valls, al quilòmetre zero del Mont Casteller. Dissabte 24 de juny, des de 12:45 del migdia, viurem l'inici de la temporada tradicional castellera amb l'equip de Castells a RAC1 i Xavi Aymerich com a cap de colla.
I és que tornen els castells a plaça.
Dissabte dia 24, a 12:45, en directe, des de la plaça del Blat de Valls, tornen l'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Per Sant Joan farem pinya a RAC1. Tots som 1. El món a RAC1, amb Albert Sort.
La fiscalia, com dèiem, li demana 17 anys de presó i dos més per haver-se embutxacat. Ara.
Agua, agua.
Perquè la ràdio és així.
Passen 3 minuts, un quart de 12.
Has de triar entre salvar una persona i salvar tots els mons.
Ho puc fer tot!
Atenció, atureu l'Spider-Man!
Llegeixo. Variety. Spider-Man, creuant el multivers, supera totes les expectatives. Fotogrames. Molt millor que qualsevol pel·lícula recent de superherois. La Vanguardia. Aclaparadora i emocionant. El diari Ara. El nou Spider-Man és el film d'animació més radical produït a Hollywood. Com veieu, la crítica s'ha rendit d'aquesta manera al festival visual de la nova aventura animada de Spider-Man i també ho està fent la taquilla perquè la pel·lícula ja ha arribat als 500 milions de recaptació a tot el món. Si sou dels que ja l'heu vist o dels que teniu pendent de veure-la, us sorprendrà saber que una de les moltes persones que hi ha treballat és un jove d'Igualada. Es diu Joan Pons i és artista de composició. Hola, Joan, bon dia.
Bon dia, què tal?
Ara de seguida parlarem de la pel·lícula, perquè també tinc aquí el Sergi Embudió. Hola, Sergi, bon dia.
Bon dia.
El Pere Solàgin Ferrer, hola, Pere, bon dia.
Hola, bon dia.
Tots dos en qualitat de fans de la pel·lícula?
Molt, sí, podríem dir-ho així. Molt fans.
Sí.
És ara... que, clar, compares aquesta pel·lícula amb qualsevol pel·lícula de superherois, i podríem dir que és que no es poden ni mesurar l'una amb l'altra.
Ara m'ho explicareu. Jo aquí represento, juntament amb l'Alejandra Palés, l'Alejandra,
hola,
a les persones que no tenen ni idea de què estem parlant, però per això els tenim aquí.
Home, una mica d'idea sí, però no, o sigui, som convidats a pedra ara mateix.
Efectivament. Aquí el que farem és repartir joc perquè tant el Joan com vosaltres ens parleu d'aquesta pel·lícula. Com deia, ara en parlarem, però primer, ja que tenim el Joan aquí, preguntar-li una pregunta que jo crec que és òbvia, que s'està fent tothom a aquesta hora, que és com ha acabat un noi d'Igualada treballant a la nova pel·lícula de Spider-Man?
Bona pregunta. Jo vaig estudiar animació a La Salle, aquí a Barcelona, i ja de fet vaig començar una primera feina a Barcelona amb un estudi petit, i ja va ser a través de LinkedIn que em van contactar per una empresa d'allà de Vancouver, de Canadà, i va ser com que em va sortir l'oportunitat de cop, i ja vaig dir, vale, és una oportunitat que no puc deixar perdre, i ja vaig agafar l'avió i me'n vaig anar a l'altra punta del món, i ara porto ja un any i mig, farà gairebé un any i mig que estic ja vivint a Vancouver.
Quan en sents tu?
Ara 24. Bastant jove.
Sí, sí, déu-n'hi-do.
Sí.
Per tant, quan...
Jo estic fascinat d'una cosa, i és que LinkedIn serveix d'alguna cosa, vull dir, a mi em sembla això ja l'exclusiva.
Doncs sí, mira.
Crec que serveix molt per la indústria de l'animació, sobretot, si vas publicant els teus treballs i tot. És com una eina que serveix molt per la indústria de l'animació, el cinema, videojocs...
Per tant, quants anys tenies en el moment que te'n vas anar a treballar a Canadà?
22 anys. Em acabava de graduar feia 3 mesos.
On et vas formar, tu?
A La Salle, aquí a Barcelona.
I quan estudiaves ja el teu objectiu era això, doncs acabar marxant fora, intentar treballar en grans produccions com aquesta?
Clar, el meu somni sempre havia sigut treballar en un estudi tipus Sony, Disney, perquè des de petit són les pel·lícules que veig i les que més m'han agradat. I clar, a la universitat em van ensenyar a fer totes les parts de la producció, quasi les parts més de dibuix, de guió, i ja va ser quan em vaig adonar que volia fer lighting i compositing, que és el que estic fent ara a Vancouver, i ja va ser a través d'optatives i fent treballs personals i tot, que vaig dir, vale, la meva vocació és aquesta i vull lluitar i anar per totes. I sí, volia anar a l'estranger perquè... hi ha més treball, més oportunitats, per desgràcia, que aquí.
Ara et preguntaré particularment pel que has fet en aquesta pel·lícula, però això, com en dius tu en anglès de la feina que fas?
Es diu compositing artist, però clar, en català seria com artista de composició, però ningú ho fa servir.
Val. I exactament què és el que fas tu?
Per exemple, a Spider-Man m'encarrego de donar com l'aspecte visual final de la pel·lícula. O sigui, el que jo entrego és el que surt al cine, al final, i bàsicament m'encarrego de la llum, els colors, les formes, que tot tingui una cohesió entre pla i pla. O sigui, bàsicament és, pels que hagin vist la pel·lícula, té com un estil visual molt propi. Per exemple, hi ha alguns plans que semblen quadres pintats a oli. I jo m'encarrego de fer les pinzellades, de donar-li com l'aspecte que fa diferent a la pel·lícula al cap i a la fi.
O sigui, Joan, hi ha molta diferència entre el que t'arriba i el que acabem veient els espectadors a la sala de cinema?
Moltíssima, sí. Perquè us feu una idea, potser ja estic treballant amb un pla que dura 2 segons o menys, i perquè me l'aprovin puc estar perfectament un mes o dos perquè m'aprovin un segon de metratge de la pel·lícula.
Quanta gent com tu ha d'haver-hi perquè això acabi sortint?
Clar, en tota la pel·lícula són més de 1.000 persones que estem distribuïdes entre... Hi ha un equip a Vancouver, un equip a Montreal i un altre a Los Angeles, i després de composició som més de 100 persones. Més que hem fet la feina que estic fent jo, sí, sí.
I en aquest cas, Joan, esteu especialitzats en estils concrets, diguéssim, de la composició? Ho dic perquè si hi ha alguna cosa que té la pel·lícula, a part de ser espectacular, i ara en parlarem, és que té, jo crec que és una infinitat de tècniques artístiques de composició i d'animació que és bestial, és això, clar, és una infinitat, no te les acabes. En aquest sentit, hi ha algú de composició que estigui més dedicat a, per exemple, això que deies, d'aquestes pinzellades d'oli, d'altres que fan animació més moderna, d'altres que fan les parts d'en blanc i negre. Això va així o com us organitzeu la feina?
Sí, clar, una pel·lícula d'animació convencional, com podria ser una de Disney i Pixar, que són els estudis així més coneguts, si tu mires la pel·lícula, és un sol estil, i ja amb aquest sol estil fan tota la pel·lícula. Però que l'Spider-Verse ens han entrenat com per fer 6 estils d'animació. Qui hagi vist la pel·lícula ja sap que com cada personatge forma part d'un món, i cada un és característic amb un estil diferent. I clar, per fer cada estil, primer et fan un training, que és com un entrenament de potser 2 o 3 setmanes per aprendre a fer aquell estil en concret. I clar, però potser al cap de 2 setmanes els hi fa falta gent per fer un altre estil. Llavors també has de fer el training de l'altre estil. I així, però és el que m'agrada, que és una feina on no serveix el que aprens al principi, sinó que és un constant aprenentatge.
Pels qui no haguem vist la peli, jo crec que amb el que esteu explicant ens comencem a fer una mica una idea de per on va la cosa, però vosaltres dos, expliqueu-me una mica de què va això de Spider-Man creuant el multivers i per què aquesta fascinació vostra i de la crítica, no és només una cosa d'aquí.
La primera pel·lícula que hi havia hagut se centrava en Miles Morales, que és el nou Spider-Man en aquest univers d'animació. És un jove afrollatí que de cop, com sempre, el pica una aranya, etc. En aquesta segona part, després d'haver-se obert ja el multivers a la primera pel·lícula, ell es troba... doncs encara més perdut, s'ha fet una miqueta més gran, és un adolescent rebel, i es troba en una... És que em costa molt d'explicar la trama. Com l'explicaríeu vosaltres? Perquè no vull deixar anar spoilers.
És molt complicada.
Sense spoilers és complicat,
És molt complicat d'explicar, sí. Perquè jo crec que és ja la nada d'olla definitiva de tot aquesta cosa que és el multivers dels superherois.
Perquè hagi vist la pel·lícula de... L'any passat va guanyar l'Oscar la pel·lícula Everything Everywhere All at Once.
Sí.
Sí, doncs és com de l'estil, per qui no l'hagi vist, però d'animació. Surten diferents personatges que són el mateix, però de diferents dimensions i mons, i com els entrevessos entre dimensió i dimensió. Lo típic que si mous algú d'una dimensió afecta totes les altres. És un argument molt enrevessat, però... que està ben escrit.
I el que és molt interessant d'aquesta producció, tant de la primera part com de la segona, és la quantitat d'idees que arriba a haver-hi a cada segon. I són idees a tots els nivells, són idees conceptuals, és una pel·lícula que intenta anar al pla emocional, però a la vegada tu mires cada seqüència i tens els fons, que a vegades tenen un punt més d'aquarel·la, que segons el personatge tindran uns colors o tindran uns altres, tècniques d'animació diferents, gags, que en aquesta potser hi ha menys humor, però en l'anterior no hi havia més. És un ritme que tant a nivell narratiu com visual és aclaparador, però en el bon sentit. O sigui, és una pel·lícula que és molt fàcil dir que està pensada per a la generació TikTok, en quant a que té molts estímuls a la vegada, però jo crec que no renuncia a ser una història molt ben explicada, que això és una miqueta el problema que té la generació TikTok.
És un espectacle visual i artístic bestial, però a banda d'això, lligat amb el que deia el Pere, té un guió que també és estupendo. Vull dir que la història aconsegueix posar-te dins, no abandona el que en el fons hi ha les històries de Spider-Man, que és el fer-se gran, la responsabilitat, perquè Spider-Man sempre és un noi jove, immadur, que de cop es troba que ha de ser el superheroi, que ha de salvar gent i que ha de ser responsable, que té gent que depèn d'ell, i ha d'aprendre a viure amb aquesta responsabilitat. Aquestes pel·lícules de Spider-Man, això no ho abandonen, però t'afegeix aquesta immensa quantitat de coses que és bestial. I jo diré una cosa, i Joan, jo crec que tu que hi has participat estaràs d'acord amb mi. Jo fa molt de temps que no concebo anar al cinema sense... jo vaig i miro les pel·lícules en versió original, doblades. I vaig sortir del cinema, en aquest cas, el dilluns que vaig anar-hi, pensant que... hauré de tornar a anar a veure la pel·lícula, perquè el fet d'anar llegint els subtítols crec que més que mai m'ha fet perdre detalls i matisos de la pel·lícula, perquè n'hi ha tants que el fet d'anar-la a veure amb el seu original i haver de, vull o no, estar llegint els subtítols et fa perdre coses, perquè en passen tantes que no dones a l'abast.
I estàs d'acord, Joan?
Sí, jo crec que és el que dius i el que he comentat abans, que és una pel·lícula que té tants estímuls i passen coses tan ràpides que sí que potser és difícil fixar-te en l'aspecte visual, a l'hora de llegir els subtítols, d'estar pendent de la trama. Jo, perquè l'he vist 4 vegades i ja sé de què va, però fins i tot ja em fixo en l'aspecte visual i ja em perdo amb la trama, saps? Perquè estic pensant en els aspectes tècnics que té la pel·lícula i tot, i ja m'olvido del que estan dient, com que només miro lo visual.
La primera de quan és?
2018.
Per tant, tu quants anys tenies amb la primera, Joan?
Jo estava fent segon de carrera, o sigui, tindria uns 19 anys.
19 anys.
Me'n recordo que la vaig anar a veure al cine i tot, i que aquí m'ho arribaria a dir que treballaria la segona. No m'ho imaginava.
Quan la vas veure et va agradar, és a dir, tècnicament, en tot això que ja has comentat aquesta, en aquella primera també ja es veia que era una cosa trencadora?
Sí, clar, va ser un abans i un després en l'animació. Com que el focus sempre estava ficat a Disney i Pixar, però va ser que es va estrenar amb Spider-Verse i el punt de mira estava en Sony Animation, que és l'estudi que l'ha fet, perquè, clar, va crear com algú nou visualment que tu et pares a pensar en quina pel·lícula s'assembla a Spider-Verse i és que no en trobes al mercat actualment.
De fet, recordo haver llegit a un crític americà, no sé si era en Matt Solersaids o qui era, que deia que en realitat aquesta pel·lícula de Spider-Man no només era una pel·lícula extraordinària del millor que es pugui veure, sinó que era com un pas intermig entre el cinema i el còmic. I és que jo crec que quan tu veus aquesta pel·lícula, realment hi veus el còmic, no només a nivell visual, que, per exemple, si algú té algun còmic de la Gwen Stacy, que és la Spider-Woman d'un dels altres universos, pot veure com s'han adaptat els colors, l'estil dels fons dels dibuixos, etc, sinó que la manera com s'introdueixen paraules, lletres, com estan configurades les escenes, gairebé la planificació, l'storyboard, el visualitzes com un còmic, que això també és un aspecte molt, molt, molt interessant, molt estimulant. Com tu deies, Albert, és trencadora.
Mm-hmm. I hi ha una cosa que jo crec que poca gent sap, ara ja es comença a saber, que és, perquè no es va concebre així, o almenys no es va promocionar així inicialment, que és la segona pel·lícula d'una trilogia. Perquè hi haurà una tercera. Joan, entenc que igual que has treballat a la segona, has treballat a la tercera, també?
Bueno, a la tercera no he començat a treballar encara, perquè, bueno, amb moc d'estudi començaré a treballar a Disney la setmana que ve. O sigui, sí, canvio així una mica d'estil, també, perquè Disney sempre ha sigut un dels meus somnis, també. I sí, estaré aquí a Vancouver, també.
Canvio d'estil, perquè ja n'has tingut prou, no?
Per Home, ha sigut dur, treballar la pel·lícula, moltes hores extra.
Sí, clar.
Era com renunciar a la teva vida durant un temps, però ho veus al cine i val la pena el resultat obtingut.
Quant temps has estat això, aquest període teu intensiu? Quan has estat?
Vaig estar del setembre de l'any passat fins al maig.
Sí, déu-n'hi-do.
I clar, molts mesos vaig estar treballant de dilluns a diumenge sense cap dia lliure ni res. Perquè clar, la data d'entrega és la que és i s'ha d'entregar la pel·lícula. No es pot atrasar al cinema però bueno, ha valgut la pena.
Hi ha moltes converses a Hollywood respecte que el gremi dels efectes visuals està extraordinàriament sobreexplotat, amb canvis d'última hora, demanant hores extres que molt sovint no estan remunerades. El teu ofici en particular forma part d'aquest col·lectiu tan sobreexplotat i ens en pots dir alguna cosa?
Jo, bueno, només puc dir que he tingut molt bona sort, perquè la meva empresa sí que he fet moltes hores extra, però totes remunerades, així que... És una empresa que també tracta bé els seus treballadors, en aquest sentit, i no m'he trobat cap cas d'algun treballador que l'hagin tractat malament ni res, i no m'he sentit sobreexplotat ni res en cap moment.
Ara que dius que canvies d'estudi, això també vol dir nous projectes a banda?
Sí, estaré fent... No sé si coneixeu la pel·lícula de Disney que es diu Moana, bueno, Baiana, es va dir a Espanya, crec?
Sí.
Que és d'una noia hawaiana, doncs estaré fent com la sèrie, que és continuació de la pel·lícula. Així que tinc moltes ganes ara aprendre un programa nou, un software nou, però per això estem, per aprendre noves eines.
I per quan està prevista? Hi ha data, Joan, que arribi?
No hi ha data encara. Intueixo que l'any que ve o el següent.
O sigui, s'està fent la sèrie de televisió d'animació, continuació de la pel·lícula d'animació, i a més s'està preparant un live action, no? Tu ens estàs parlant de la sèrie,
exacte,
llavors.
També. Sí, de la sèrie d'animació.
Val.
Déu-n'hi-do. Home, és que algú amb 24 anys que dius, quants, o sigui, dius fa 5 anys quan es va estrenar aquesta pel·lícula, dius que la vas anar a veure al cinema i pensaves, no et podies imaginar això, i ara dius que a més d'aquí 4 dies que compliràs el somni d'estar treballant en una cosa que tu ja també sempre havies volgut, que era Disney, penses, no sé, clar,
hi ha un nombre aquí que ens està dient, no som ningú nosaltres.
Sí.
No, bueno.
La part
dolenta és que estic a l'altra punta del món, lluny de la família, amics que tinc aquí a Catalunya, però no es pot tenir tot.
Clar, perquè això és impossible, no? Vull dir, treballar ni a distància ni aquí, imagino.
Clar, el que passa és que treballant a Canadà, per exemple, com per llei del govern d'allà, tots els treballadors han d'estar empadronats allà. I no pots estar treballant, no podria estar a Barcelona treballant a Sony o a Disney, per exemple.
Un país que intenta evitar la cultura de l'expat em sembla un país intel·ligent.
Sí, sí. En fi, aquesta conversa que hem tingut amb el Joan Pons, aquesta professió seva, que és en català, que pràcticament és que no existeix perquè bàsicament no n'hi ha de catalans. És una realitat que quan no hi ha necessitat de llenguatge, doncs és evident que no hi ha...
Cada vegada hi ha més, però clar, el problema és... Per exemple, els Gaudí o els Goya, si hi ha nominats a pel·lícula d'animació, hi ha anys que només hi ha hagut una. Perquè per fer una pel·lícula potser fa falta un equip de més de 100 persones. Una que sigui a petita de pressupost necessita un mínim de molta gent ja.
Clar, clar, no, és una bestiesa i moltes hores, com ara ens explicava Joan.
Puc fer un últim comentari?
Sí, endavant.
Acaba de dir que viure allunyat de família i amics és dur. Jo només li vull transmetre que l'Eudald, de la seva colla d'Igualada, em diu que és veritat que se'l troba molt a faltant aquí. Mira.
Joan, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Sergi Embudio, bueno, ja...
Jo me'n torno al cine. Jo és que l'he de tornar a veure.
Sí, però des de bo, que la tornes
a veure. Sí. Jo vaig sortir amb dues sensacions. Una és, què acabo de veure, què acaba de passar, perquè què és aquesta meravella, i la següent és, he de buscar un dia ja per tornar-hi. Jo vaig anar amb moltes ganes al cinema, perquè ja havia vist la primera, em va agradar molt, i em van assegurar que la segona m'agradaria encara més, i dos, perquè un dels meus millors amics em va insistir en que havia d'anar-hi sí o sí, un dels meus millors amics que ha vist la pel·lícula 3 cops, en una setmana i mitja. Potser em sembla excessiu.
Jo,
però ha estat així.
Potser una mica.
Jo t'ho compro.
Entre poc i massa, jo mig camí. Jo la tornaré a mirar un segon cop perquè crec que hi ha matisos que vull anar a buscar i que crec que s'han d'anar a buscar perquè encara valoraré més la pel·lícula. Però, bueno...
I és necessari veure la primera, no? Abans de veure aquesta?
Sí, en aquest cas sí.
Jo la primera l'havia vist dues vegades i la sensació que me'n vaig endur és una sensació semblant a la que em vaig endur quan vaig veure Mad Max Fury Road, o em vaig endur a Moulin Rouge, que era estar veient una cosa diferent, que pagava la pena veure-ho en una sala en les condicions adequades.
Sí, i que molt important.
I que estaves veient una pel·lícula que no oblidaries. No és una qüestió de la història, és una qüestió de que el llenguatge que et fa servir la pròpia pel·lícula fa que se't quedi la retina d'una altra manera.
I no cal haver vist, sí que cal haver vist la primera, però no cal haver vist totes les altres de Spider-Man. És veritat que gaudeixes més, perquè hi han detallets, hi han picadetes d'ullet, els fans dels còmics i els fans de Marvel, però si no has vist les altres, aquesta la pots gaudir igual. I jo quan vaig veure el cartellet de continuarà al final de la segona pel·lícula, en aquell moment em va caure el món als peus i vaig dir, jo no puc tornar a esperar 5 anys.
Perquè no hi ha previsió? O és
la previsió inicialment era de que aniria ràpid. La previsió s'havia fet cap a principis del 2024. Ara s'ha de veure, amb tot el tema de la vaga de guionistes, etc, si això ho dilata una miqueta. Però la previsió és que vagi més ràpid. O sigui, no estem parlant de 5 anys com de la primera o la segona.
Va, doncs ànims.
Gràcies.
Gràcies, Sergi. De seguida amb el Pere i l'Alejandra parlem de... com és avui això de enemistats, grans enemistats a rodatges?
Sí, a rodatges. O sigui, darrere la pantalla.
Darrere la pantalla. Nosaltres parlem de la gent que es porta malament a les sèries i si tu vols, Albert, ens parles de qui es porta malament a RAC1.
Ja ho veurem.
Com és possible que arribis a casa de treballar i baixis tan feliç al traster, moguis una bicicleta, arrosseguis dues caixes de llibres i aixequis un microones? Ah, per agafar unes xancletes. Esclar, sí. On vas tu amb aquestes xancletes, eh? On vas tu?
Arriba el millor moment de l'any. Arriben les vacances. Aquest 1 de juliol, sorteig extraordinari de vacances de Loteria Nacional amb 20 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Espagueti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Quan el Joan va rebre el seu paquet d'Amazon, el món va començar a girar. Rentat ecològic i ajust de càrrega automàtic. Aquesta rentadora era pura qualitat sense buidar-li la butxaca. 5 estrelles del Joan. Productes estrella, preus estrella. Comença a buscar Amazon avui mateix.
I tu, amb qui te'n vas de vacances? Segur que tens algú amb qui t'encanta gaudir de l'estiu, perquè sempre és millor quan el comparteixes. Qui és el teu estiu? Viatja amb Balearia en ferri de Barcelona a Menorca des de 50 euros. Balearia, la companyia ho és tot.
La teva empresa és molt més que un negoci. A Avalis sabem que és un somni fet de treball i esforç, i la nostra missió és ajudar-te a fer-lo créixer.
Treballem per aconseguir que pimes i autònoms tingueu accés a un finançament amb les millors condicions. 25.000 avals concedits demostren que som una garantia. Més informació a avalis.cat. Avalis, 20 anys creixent amb tu.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Corfinat presenta el tercer festival gastronòmic. Més de 30 sopars en espais singulars dels nostres cellers.
Del 15 de juny al 31 de juliol no et perdis la cita gastronòmica més esperada de l'any.
Festival gastronòmic Corfinat. La millor cuina amb els millors escumosos nascuts al cor del Penedès.
Gaudeix del Festival Gastronòmic Corfinat. Tota la informació i reserves a corfinat.com.
A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Ara, a Calvet, et financiem els electrodomèstics Miele perquè els puguis pagar còmodament fins a 24 mesos i sense interessos. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Que el teu cotxe aparca sol? El meu em fa la declaració de la renda. Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i et fem la declaració de la renda amb Tax Down. I encara que no podem assegurar-te que et surti a retornar, t'estalviem tota la paperassa i això. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC1 presenta Vostè primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 26 de juny, a la una del migdia, el Vostè primer visita un espai referent en el camp de la fotografia.
Escolta, que passejarem per l'exposició de la Modotti, que no sabeu qui era Tina Modotti, era una fotògrafa compromesa contra les injustícies socials i actriu de Hollywood, una artistassa, una jefaza.
El dilluns 26 de juny, Vostè primer, amb Marc Giró, en directe des de les sales d'exposicions del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona.
Quina meravella, per favor!
RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1, amb Albert Sort.
Més coses pel que fa al Barça. Tot i haver estat tot l'estiu a la rampa de sortida, Samuel Umtiti...
¿Quién eres tú?
Umtiti continuarà al club.
¿De qué te ríes tú?
Samuel Umtiti...
¡Tú! ¡Tot! ¡Tothom!
Perquè la ràdio és així.
Les 11:42 minuts. Abans ho dèiem, que en els propers 10 minuts parlarem de grans enemistats entre actors d'una mateixa sèrie, i tot això arran de que en Just Like That, la seqüela de Sex on Nova York, torna amb una segona temporada que promet el retorn més inesperat. Va ser notícia fa unes setmanes, que és el de Kim Cattrall, que interpretava Samantha Jones, i això vol dir que tornaran a estar juntes ella i Sarah Jessica Parker, amb qui s'odien.
The more I live, the more I find.
Heu de desplegar-me això, perquè no tinc ni idea un altre cop de què va anar això. Vaig veure la notícia i va ser com un bombasso, però estic bastant fora.
Vols saber per què es van enemistar o vols saber tot?
Ho vull una mica tot.
Val.
Resumet.
La Sarah Jessica Parker, que interpreta la Carrie Bradshaw a Sexo Nova York i ara en Just Like That, i la Kim Cattrall, que era la Samantha Jones, la més desinhibida a nivell sexual, s'odiaven en la sèrie. Evidentment, tot això està... les informacions que tenim són a base d'entrevistes, punyalades indirectes, etc. Però el que, la conclusió a la que hem arribat és, a partir de la segona temporada de la sèrie, de l'antiga sèrie, la Kim Cattrall sentia que li feien el buit la resta de les companyes de repartiment, bàsicament perquè la Cynthia Nixon i la Christine Davis li llepaven el cul a la Sarah Jessica Parker, que era la vella reina. Des de llavors, cada vegada que han negociat contractes per fer les pel·lícules, etc., la Kim Cattrall posava més pegues per tornar en aquest univers. I sempre es queixava d'això, de la falta de companyerisme real. I quan la Kim Cattrall se li va morir el seu germà fa 4 anys, que el seu germà es va morir de suïcidi, la Sarah Jessica Parker li va enviar el condol, em sembla que havia xarxes socials...
A Instagram, la publicació que va fer la Kim Cattrall, ella va contestar un missatge per Instagram.
I la Kim Cattrall va fer una publicació a Instagram dient que es podia quedar el condol ella mateixa, que no, bàsicament li va dir que era una rata que intentava quedar bé davant de la gent quan era una persona terrible. I llavors va ser la confirmació extra, hiper, mega oficial de que el mal rotllo era real. Però, tot i que en Just Like That no matessin el personatge de la Samantha, s'ha descobert, gràcies als mitjans americans, que el cap de continguts d'HBO va trucar a la Kim Cattrall i li va dir: "Sisplau, apareix en aquesta sèrie." I el que sabem de la segona temporada és que apareixerà en una escena que la va rodar a Nova York, que els estilismes els hi ha fet la Patricia Field, que era la responsable de vestuari de la sèrie original,
que no era la responsable de vestuari d'ara,
i que no va coincidir en el rodatge amb cap de les actrius.
O sigui, que segurament no hi haurà una escena en què es vegin, perquè ella va decidir: jo vinc a rodar, però no vull veure la Sarah Jessica, no vull veure el productor executiu tampoc, o sigui, va tancar per ella i ja està. O sigui que no sabem, segurament s'haurà cobrat aquest cameo a un preu molt alt. Al final, la Kim Cattrall té les a la màniga, que és que el seu personatge és super icònic, i la gent, quan va saber que farien aquesta sèrie i que no sortiria la Samantha, era un drama, o sigui, realment, era un drama que no hi aparegués. Vull dir que ella tenia totes les de guanyar. És una jefaza, en realitat.
Però la sèrie sobreviu sense ella, curiosament. Sí. És una sèrie molt agradable, ha perdut una miqueta...
L'espurna, no?
Ha perdut una miqueta d'espurna, però a mi em funciona com a un drama més madur.
Sí, però és veritat que a la primera temporada no hi apareixia físicament, però es feia referència a ella en diverses escenes, i fins i tot hi havia un moment en què es comunicaven per mòbil. Vull dir que el seu esperit estava present.
Anem amb més enemistats, va. Now this is a story all about how my life got... El príncep de Bel-Air, que jo no sabia que Will Smith i la seva tieta de la ficció no se suportaven.
Exacte, no sé si recordes la sèrie, sí, vagament.
I tant.
A la sèrie, a Will Smith tenia una tieta que estava interpretada per la Janet Hubert, que de sobte, a partir d'una temporada, em sembla que és a la quarta, va canviar de cara, va canviar l'actriu.
Sí, això.
Ui, qui és aquesta? Ningú va donar cap explicació, simplement es va fer fora a la Janet Hubert i va ser substituïda per la Daphne Wright. Quan la van fer fora, Hubert va acusar a Will Smith de ser un malcriat, un egocèntric, i de no voler tenir-la allà al rodatge, i que per tant la van fer fora. Ell també va contraatacar, i també es va ficar amb ella i va dir que estava gelosa d'ell, etc, etc, etc. No es van reconciliar fins 30 anys després. Aprofitant que l'HBO va encarregar un capítol d'aquests commemoratius en què es retroben tots els personatges, van ser molt intel·ligents i els van ajuntar, i van tenir una espècie, se suposa que una conversa sincera. I es van perdonar mútuament, perquè el que explicava la Janet Hubert és que en el moment que vosaltres em feu fora de la sèrie i em qualifiqueu com a actriu difícil, això per mi té unes conseqüències laborals, perquè a més sóc una actriu negra a la que esteu qualificant de difícil i per tant no em contracta gairebé ningú. I ell li va demanar perdó, li va dir que fins ara no havia sigut conscient del malament que li havia fet passar el rodatge. Will Smith ja sent una persona facileta, no seria.
Ens va mentir durant molts anys, però
molts
ara ja
anys
no ens el feia.
No
em fa molta pinta. Més mal rotllet, va. A Devout Wife.
A mi aquest, aquest és el mal rotllo darrere de les càmeres que em té més fascinat, i és que la Juliana Margulis, que era la protagonista de Good Wife, no aguantava veure en el rodatge a l'Archie Panjabi, que interpretava a la seva detectiu privada en el bufet d'advocats. Això és, a més és una mala relació que se'n van adonar els fans, perquè a partir de la tercera temporada, quan la Juliana Margulis va passar a ser productora de la sèrie després de renegociar el seu contracte, els seus personatges, el de l'Alicia i el de la Kalinda, no coincidien mai en una mateixa escena. A mi em va costar molt adonar-me'n. Només parlaven per telèfon. O sigui, parlaven per telèfon, però no coincidien mai, ni en reunions corals, ni en lloc. Els personatges se'n va... Ai, els fans se'n van adonar, i quan Archie Panjabi, al final de la sisena temporada, va marxar de la sèrie, com que l'amistat i enemistat d'aquests dos personatges a dins de la ficció era tan important pels fans, els hi van dedicar una última escena. L'escena, que era elles dues a la barra d'un bar prenent un didalet, o prenent una copa o el que fos, ni la van rodar juntes. La van rodar per separat i les van ajuntar a la sala de postproducció.
És brillant, i necessitem saber la veritat d'aquesta història, perquè cap de les dues ha explicat què va passar, i volem saber-ho.
El millor és que la Juliana Margulis va dir que era senzillament perquè totes dues no eren a Nova York en el moment de rodar, i l'Archie Panjabi va respondre en una entrevista: no, jo era a Nova York per rodar, deixant clar que se li havia fet la vida impossible i que allà hi havia marro.
Més marro, va. Aquí també, Expediente X, també
sí, aquesta sorprèn bastant, perquè és veritat que ells van saber reconduir la mala relació que tenien al principi de la sèrie, però David Duchovny i Gillian Anderson, que eren Mulder i Scully, es portaven molt malament a l'inici de la sèrie, perquè tots dos eren molt joves, van viure una fama, com una explosió de fama molt forta, i tant ell com ella ho han reconegut, que durant una època s'odiaven profundament, que es feien la vida impossible, i que era difícil estar junts, que els hi costava molt, i que Chris Carter, que és el creador de la sèrie, els hi va arribar a recomanar: aneu a veure algú per solucionar aquest problema que teniu a la vostra relació, perquè ens dificulta la feina. Finalment, sembla que ho van poder solucionar, i ara són bastant amics. De fet, els fans bojos d'Expediente X, que sempre es volen inventar que estan junts, diuen això moltes vegades: som parella, segur que som parella. No som parella, són molt amics, és veritat, i fins i tot ella... ell té un grup de música, ella va sortir una vegada a cantar amb ells, vull dir que ara es porten bé, però per arribar aquí va passar un temps, perquè això, eren molt joves, hi havia un problema també de sous, que David Duchovny cobrava bastant més que la Gillian Anderson, i això no es va solucionar fins al cap d'unes temporades, i fins i tot quan va fer el revival es van trobar amb la mateixa situació, que David Duchovny li oferien un sou bastant més superior del que li oferien a ella, que és totalment incongruent, perquè els personatges tenen la mateixa importància a la sèrie. Però sí, es va portar malament.
Vaja. Un últim cas, va.
I a mi aquest cas em sembla també al·lucinant, perquè estem parlant de la sèrie Castle. Castle estava protagonitzada per Nathan Fillion i Stan Agatik, que a més, qui vegi la sèrie en les reposicions, etc., és una sèrie que es basa en un escriptor que ajuda a una detectiu de policia a resoldre crims, i que la gràcia de la sèrie era a la seva química. El més curiós és que quan havia de renovar per una novena o desena temporada, perdoneu perquè tinc aquest buit a la memòria, ja s'intuïa que ells dos no es portaven bé. El nivell era que ells rodaven 4 dies de setmana cadascun i apareixien només junts escenes a 7 minuts i mig per episodi. Tots dos, em sembla que les seves clàusules havien demanat no compartir gaires escenes, les mínimes possibles, i no coincidir amb el rodatge amb la seva parella a la ficció. I quan anaven a renovar la sèrie per a començar un nou cicle, en Nathan Fillion literalment va intentar que cardessin fora la seva companya de repartiment amb l'excusa de que volien baixar pressupost. La mitja taronja seva en la sèrie estava totalment d'acord amb que se n'anés en el carrer. El que passa és que finalment es va cancel·lar la sèrie, però que hagués estat un ultratge a tots els fans que havien seguit la sèrie durant gairebé una dècada, vendre que al final la relació entre en Castle i la Beckett no fos la definitiva.
És que la vida real sempre està aquí per trencar les il·lusions dels fans.
RAC 1.
Viatges d'anada a les Balears. I ho sentim molt, també de tornada. Cotxe, bicicleta, família, mascotes. L'estiu viatja a GNB. Sortides des de Barcelona i València fins a Mallorca, Menorca i a Eivissa. Reserva a gnb.com o a la teva agència de viatges.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo al cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Després de l'èxit a Mèxic i Madrid, per fi, Barcelona.
Arriba Woman by Aaron Vivancos. Dansa, música i esplèndids efectes audiovisuals per a un gran espectacle que inspira i emociona.
Vine i viu Woman, més que un musical, al Teatre Poliorama.
Només 3 setmanes, del 6 al 25 de juny.
A Grupo Lover, especialistes en bricolatge i decoració, podràs trobar el millor assessorament i solucions per al teu jardí, gespa artificial i ferreteria.
També una gran varietat de pintures per a professionals i particulars i la nova gamma de Titan Reformista.
Visita'ns al carrer Joanot Martorell 272 de Granollers o a grupolover.com. T'hi esperem!
Aquest Sant Joan serà la treca. Descobreix els nostres famosos lots amb coets, fons, bombetes, bengales i molt més productes a un preu increïble. També tenim productes de baixa sonoritat perquè tota la família gaudeixi d'una revetlla plena d'alegria i color. La Traca té moltíssimes casetes arreu de Catalunya. Troba la teva més propera a latraca.cat.
Preparats per la revetlla de Sant Joan?
Gaudiu de la nit més màgica de l'any amb el més bo i millor d'aquesta celebració.
Una gran varietat de coques que elaboren els nostres flaquers i flaqueres perquè no faltin a cap taula.
Encarregueu i compreu les tradicionals coques de Sant Joan a la vostra fleca de confiança.
És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
El Garraf sona amb força pel seu clima formidable, les seves platges, el seu patrimoni únic, la seva gastronomia i vins... I ara sona més força que mai pels seus festivals. Més d'una vintena de festivals per gaudir de la millor música, el cinema, la gastronomia, novel·la negra... No et perdis els pròxims. L'estiu té nom i es diu Garraf. Pots consultar tots els festivals a garrafsona.cat.
Tinc 75 anys. Gràcies al meu pis i la renda vitalícia, cada mes tinc un ingrés extra de 1.040 euros per seguir fent tot allò que m'agrada. Si voleu fer com jo, truqueu al 93 415 2299. 93 415 2299.
Gestió Vitalici Vivenda. Els de casa. Els de sempre.
Què fas quan et trobes malament?
Vaig a un metge amb titulació.
I quan no hi ves bé?
A un oculista professional.
I què fas quan sents malestar emocional?
Vaig a un psicòleg o psicòloga col·legiat. Així m'asseguro de tenir atenció especialitzada. Professionals amb fonamentació científica i seguretat legal i deontològica.
Connecta amb la teva salut mental amb garanties. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
Em queda un mes de vida.
Sorpresa!
Que em moriré.
Encara et queden uns dies.
24 dies.
Quant temps em queda? La comèdia més esbojarrada d'aquest estiu. A partir del 24 de juny, al Teatre Goya.
Compra les teves entrades a teatregoya.cat i promentrada.com.
Hola, Noemí Polls, bon dia.
Hola, bon dia. Mira, si esteu pensant en millorar el vostre somriure a l'estiu, que estic segura que tots ho esteu pensant, doncs el tractament d'ortodòncia invisible imprès és increïble, és transparent, ràpid, amovible i amb seguiment via aplicació. Prepareu el vostre somriure per les selfies d'estiu. Demaneu la primera cita gratuïta a smile2impress.com, és a dir, smile2impress.com, o truqueu al 932 71 30 10. Imprès, cadena de clíniques d'ortodòncia número 1 a Europa. Número de registre sanitari 5123.
Ara fes així amb les dents, Ramon.
Fantàstic. Jo les tinc perfectes. Ja fa uns anys que em vaig fer l'ortodòncia. Va ser un parell d'anys amb...
amb aparells, i la veritat és que...
O sigui, fa poc, eh? No ets de nen, no em vas portar?
Bueno, no, ja fa... Jo tenia 15 o així.
Ah, no, és que vas dir com si hagués fet...
Sí, com si fos abans d'ahir.
No, perquè porto una fèrula a les nits.
Ah!
I llavors tinc també un liner aquí baix.
Collon, no!
Sí. I ara em toca fer neteja vocal el mes de juliol. No, és que jo el tema de les dents m'ho cuido moltíssim, perquè és que, clar, amb això mengem.
Són els nostres, molt important, tenir unes bones dents.
Ai, sí. Bueno, què? Potser que posem algun tall del diàleg, perquè si no seria una pena que no entrés. I en tenim de l'entrevista que hem fet a Jaume Collboni, que doncs així començava precisament aquesta entrevista.
Que és que hi ha una mena de segona volta, que són els acords que es fan o en els parlaments o en els plenaris municipals. Mm. Miri, jo...
Truquen.
M'està sonant el telèfon.
Sí.
Es pot saber qui és o no? És el president d'una entitat social molt important de Barcelona.
Vale.
I no li puc agafar el telèfon, òbviament.
Vale.
Molt bé, aquest apunt d'Isabel García pagant. Déu-n'hi-do, el vas estar preguntant xafarder, eh? Però es pot saber qui és? Inquiet, eh? Bueno, en fi, així començava l'entrevista i així acabava.
No vull perdre el món de vista.
Cuidi'm la ciutat, alcalde, moltes gràcies.
L'estimo tant... A vostè també, eh? Sí. Però...
Qui estima més, a la ciutat?
És que l'estimo tant a la ciutat, però l'estava mirant amb ell i pensant...
Era molt poètic, la imatge.
Ai, que bonito. Que bonito, de verdad.
Va, i encara ens cap una pífia d'aquest matí que hem sentit a quarts de vuit.
Que explica l'amistat entre un nou director d'una orquestra sinfònica i el segon clarinetrista, però aquest clarinetista és un personatge solitari que té un únic objectiu, que és convertir-se en el primer clarinetista de la banda. No et refis mai d'un clarinetista.
No.
Ai, quina gràcia!
Molt bé, Albert, molt ben apuntat.
Perdona'm. Aquest ai, quina gràcia del final... que has posat, era per riure't del meu acudit, que no era cap acudit que no feia.
No, era per tancar el cercle.
Perdona'm?
Per tancar el cercle.
Oh. Ara perdonem, mira, hem parlat de mals rotllos i acabem de mal.
No, però sí, jo t'estic...